Gràcies a vosaltres. Moltes gràcies al Jordi Serra i a la Universitat de Girona per l'oportunitat d'estar aquí amb vosaltres. Sou més de 50 persones, Déu-n'hi-do, dona fins i tot respecte. Quan parleu en públic, que si us dediqueu al món de la comunicació, en algun moment haureu de fer, no perdeu mai aquest respecte, el respecte a l'audiència, sigui quina sigui l'audiència, per volum, per qualitat, per intensitat, pel que vulgueu, sempre t'ha de donar una mica de respecte quan parles en públic. Val? I això és bo. A veure, el cas que jo us he preparat no és un cas concret. Us vull explicar com organitzem en el RAC, com portem en el RAC els temes de la comunicació i la imatge. Val? Jo crec que no hi ha un mètode infal·lible que es pugui aplicar en qualsevol cas, sinó que cada cas requereix una metodologia concreta. Val? I les persones marquem aquesta metodologia. En el nostre cas, jo mateix, jo sóc d'origen, sóc periodista esportiu. Jo estic molt orgullós de ser periodista esportiu, tot i que fa anys que no exerceixo com a periodista, però jo fa més de 30 anys que estic al RAC, he fet diferents tasques dintre l'entitat, a més de la comunicació, he portat projectes digitals, encara porto projecte assegurador, etc. O sigui, he entrat en el món de la gestió, però el fet de ser periodista i que la gent que porta comunicació siguin periodistes, jo diria periodistes purs en la seva essència, perquè hem treballat en mitjans, sí ens dona una manera de fer que és el valor de la informació ben feta, una informació que sigui contrastada. Val? I aquest és una característica de tota la nostra comunicació que veureu que encaixa perfectament amb el valor de l'entitat. Vale? Escolta'm, comencem la presentació. Quan arribi el torn de preguntes, pregunteu el que vulgueu. Vull dir que ningú està allí darrere de les preguntes que s'han de fer. Bueno, jo vull començar a partir de, escolta'm, xerrades que jo també vaig com a assistent per escoltar, coses que un llegeix, etc. Bueno, ara tenim una gran corrent, que és la corrent de l'storytelling. L'important que és l'storytelling. Val? Bueno, us vull fer reflexionar una mica sobre què és l'storytelling, perquè vaig veient pel món molta comunicació que ho basa tot en un relat. Vale? I el relat en si mateix té el valor que té. L'storytelling és una tècnica, no la realitat en si mateixa. Vale? L'storytelling, que ara s'han inventat aquest palabra per definir-lo, és tan antic com la cultura humana. Vale? Tots els relats orals, totes les fàbules, tota la novel·la, tot reportatge periodístic és, en el concepte, un storytelling, una història explicada amb un ritme i d'una manera que la fa entenedora per la resta de persones que l'escolten. El risc en comunicació corporativa, jo et diria que amb tota comunicació, és la distància que hi ha entre el relat que generes i quina és la realitat. Val? A major distància, que un pot tenir la temptació de nivell de comunicació, generar un relat molt xulo, però que s'allunyi de la realitat, que no estigui tan proper a la realitat, això és un risc comunicatiu. Vale? I, per tant, hi ha una distància també que és molt perillosa, que és de la reputació que tu generes amb aquest relat, la distància que agafa respecte a la realitat. Vale? Hi ha molta temptació de generar una imatge que superi les pròpies expectatives de la pròpia entitat o la pròpia empresa o la pròpia líder polític. Val? Això acaba sent un risc sempre i aquest risc sempre acaba quebrant, sempre s'acaba trencant. Val? Per tant, ja veieu que aquí ja començo a anclar-me en la realitat. En la realitat com una manera de treballar que és la que et dona coherència. Val? Veureu que de nosaltres en el RAC hem fet de la coherència un valor que és molt important, però no l'hem fet nosaltres l'equip que ara està aquí al RAC. El RAC és coherent des de fa molt de temps. El RAC a què es dedica? Es dedica, una, a donar serveis d'assistència a les persones que ho necessiten. De fet, tenim el nostre client més i som per ajudar. Nosaltres estem aquí per... Va començar el RAC quan un automobilista tenia un problema, trucava i el RAC anava i li arreglava. I tenim també dos àmbits d'actuació del que en diem de suport a la nostra societat. Vale? La defensa de l'usuari i de la mobilitat sostenible i l'esport del motor entès com una promoció pel país. Vale? Què volem dir en promoció del país? Promoció del país és com deia el, diu el nostre president, de vegades, diu, tu pots tenir, el teu país pot tenir uns Jocs Olímpics segurament una vegada a la història. Hi ha alguna ciutat que els ha tingut dues vegades a la història separats de 40-50 anys. Tu pots tenir un Mundial de Futbol també una vegada cada 50 anys. Si en canvi tens curses internacionals a Catalunya cada any, de Fórmula 1, de motociclisme, del Mundial de Ral·lis, això són esdeveniments esportius que tenen audiències mundials cada any i que cada any ajuden a que el país estigui en el mapa. I un país que és turístic, creiem que això juga un rol que és prou important, val? Perquè dona una imatge, és un aparador del país de manera internacional tres cops l'any. Per què parlem de coherència? Perquè mireu, l'any 1907, això són fotos de l'any 1907, el RAC neix el 1906, val? Neix a Catalunya com neixen moltes coses en aquella època. És quan neixen els clubs ciclistes, una mica abans neix el Futbol Club Barcelona, i si es miren les persones en aquella època, homes tots, veureu noms i cognoms repetits a les diferents juntes directives de les entitats. Val? Per tant, el RAC és fill d'una època molt esfermercent, d'una burgesia catalana molt sovint nacionalista, que genera un interès per l'activitat del país. Val? I el RAC ho fa vinculat al món de la mobilitat, que en aquell moment l'automòbil, que era, n'hi havia molt poquets, val? Era la manera. I el 1907, un grup de socis, eren gent benestant per tenir un automòbil i poder, com el que es dedicava al club ciclista, tot eren gent benestant, tenien recursos per poder dedicar temps a aquestes tasques, diguem-ne, més socials, van fer un recorregut de Barcelona a Girona a França, val? Per analitzar el que, diguem, avui és la Nacional 2 com estava. I van fer un reportatge en fotografies, aquí en teniu dos com a il·lustració, de com estava això. I així es anava, val? Per enviar un informe, en aquell moment, en el Ministeri que tocava a Madrid, per dir, escolti'm, aquí s'han de fer inversions per resoldre això, per comunicar a Barcelona en França. Per tant, aquesta vocació d'analitzar la mobilitat i ajudar que aquesta mobilitat millori, entenent la mobilitat també com una eina cabdal per a la competitivitat econòmica d'un país, que vol dir que la gent que hi vivim ens hi podem treballar i guanyar-nos la vida, forma part de la de l'esperit del RAC, de l'ADN del RAC, des de l'any 1906, des del seu naixement. Val? La part esportiva és exactament igual. Val? Aquí teniu... Ah, això és la foto del Tordera, 1910. Vale? Un altre reportatge fotogràfic que s'encarrega. El 1910, travessar el Tordera amb un cotxe de l'època es feia d'aquesta manera, arrastrat per uns cavalls, que hi havia allà uns pagesos que els llogaven, cobraven per deixar els seus cavalls que creuessin els cotxes. Aquesta foto va acabar a Madrid, per demanar al Ministeri de Transports que fes un pont que aguantés el pas d'un cotxe per creuar el Tordera. Vale? En les curses és igual. L'any 1908, aquest és el cartell, vale? El RAC organitza la Copa Catalunya. És la segona cursa d'Espanya. La primera la fan, se'ns avancen els bascos per uns mesos, que fan la pujada al Monte Igeldo, una cursa que encara avui es fa. I aquesta és la Copa Catalunya. Val? La Copa Catalunya avui ja no es fa, no va durar molts anys, era un recorregut per carreteres del Penedès, però l'any 1916 es fa la primera volta a Catalunya, que és l'antecessor del Rally Catalunya. Val? Ja comença el 1916. Tenim Rally Catalunya, encara el tenim avui, avui el fem a Salou, és campionat del món. Val? Per tant, aquí veieu que hi ha una trajectòria d'una enorme coherència per part del RAC en les seves activitats. Innovant-les, etc., perquè les coses han canviat molt, però hi ha molta coherència. I això ens dona un valor que creiem que és molt important. Vale? Aquí veieu els tres àmbits d'activitat que tenim. El món dels socis, de donar servei a les persones, ajudar-les, els som per ajudar, la mobilitat sostenible i l'esport. Això és el concepte del RAC, que ara, com veieu, estem evolucionant la marca. Ara ja en diem que som un mobility club. Vale? Per què? Perquè hi havia un moment en què el cotxe representava al màxim aquesta mobilitat i avui la mobilitat no només s'està obrint, sinó que s'ha d'obrir, s'ha de fer més sostenible, però ha d'existir, perquè la competitivitat econòmica i les persones tenim necessitat de moure'ns i, per tant, hem de donar resposta a aquesta necessitat social i personal que tenim. Mireu també la coherència, aquesta és més difícil fer-la en fotos, quan parlem d'ajudar la persona, aquest concepte. Val? Pràcticament del 1908 al 1980, val? El RAC parla d'assistència a l'automobilista i al seu vehicle. En aquell moment els cotxes s'espatllaven, els viatges que es feien l'any 80, vosaltres sou molt joves, però viatjar amb avió era... Jo ho vaig fer per primera vegada als 15 anys i crec que no vaig tornar a repetir fins que en tenia 28 o 29, perquè no era fàcil. Val? La gent viatjava amb cotxe i a distàncies molt curtes, i els cotxes s'espatllaven, tal. Aquesta era la necessitat que s'havia de cobrir. Val? Del 1980 fins al 2016, aquesta assistència a l'automobilista ja s'obre quan viatja i ja agafes a la persona quan viatja. Val? Ja parlem d'assistència mecànica, personal i mèdica en viatge. De manera que el RAC ja cobreix els seus socis, quan agafes un avió, te'n vas de vacances a Perú, i si et poses malalt, tu truques al RAC i el RAC t'ajuda. Val? T'enviarà un metge, et tornarà a casa si estàs molt greu, si pots, si se'n pot repatriar, que sempre aquí a vegades et dona conflicte perquè el malalt pot tornar, però els metges diuen aquest malalt no es pot moure. Val? Encara que l'Hospital de Perú no sigui tan fantàstic com és el nostre, aquesta persona no pot aguantar un viatge amb avió. Val? Però cuidem a les persones, val, quan ja estan en el moviment. El 2016 ja paguem tot aquest salt de l'assistència a la persona quan es mou. Val? I ja generem serveis d'assistència específics pels ciclistes, pels esportistes, per la gent que va en patinet. Ja generem tot un ventall de serveis pensats específicament per aquestes necessitats. Per tant, ja estem en aquesta evolució del Mobility Club, vale? I l'evolució és a l'assistència a la persona i a la seva família. Aquests són el gran eix d'evolució del RAC quan parlem de serveis. Això vol dir que no podem fer altres coses? Sí, podem provar-les. Nosaltres doncs, també us diré, també tenim assegurances de llar i també fem assistència de llar. Val? Però som conscients que aquestes activitats són, des del nostre posicionament, secundàries, les comencem a obrir, les obrim sempre sota un vessall d'una qualitat de servei molt ben feta, vale? I des d'aquesta capacitat de l'assistència. És a dir, sempre quan evolucionem intentem pivotar sempre al voltant d'aquest concepte assistencial d'ajudar les persones amb una molt bona qualitat de servei. Però és que això se m'ha anat enrere. Pap, pap. Vale. Un altre element de coherència molt important i que ajuda a entendre després com podem fer la feina. Nosaltres tenim uns valors, són aquests 5 valors, que són troncals a tota l'organització i que ho apliquem en qualsevol cosa que fem. La reputació. El RAC avui és una entitat, és l'automòbil club més gran d'Espanya, és una organització de referència en l'àmbit de la mobilitat, també a nivell internacional. La reputació és per nosaltres molt important i aquesta reputació sustenta en la innovació. ¿Vale? Nosaltres constantment innovem, ¿vale? Busquem millors solucions tecnològiques i humanes per donar millors serveis, però aquesta innovació també arriba amb tot el que fem. ¿Vale? Després us puc posar algun exemple. La fidelitat. Escolta'm, nosaltres la nostra atenció al soci és la nostra lleialtat. Nosaltres estem aquí per donar servei als nostres socis. I aquesta entrega que tenim en donar un servei de molt bona qualitat, quan ells ho necessiten, fan que els socis del RAC siguin també molt fidels a l'entitat. La proximitat. La proximitat és la manera d'aquesta fidelitat. És a dir, la proximitat és donar el servei que aquella persona necessita en aquell moment. Això, dit així, és molt fàcil. No ho és tant quan estàs en la realitat, però aquest és el nostre esforç. És a partir de la proximitat de resoldre el problema concret d'aquella persona que en aquell moment necessita allò que nosaltres generem tota aquesta fidelitat. I aquesta innovació ens ha d'ajudar a tenir aquesta proximitat. Vale? I tot fet amb qualitat. Nosaltres sempre hem de fer les coses molt ben fetes. Nosaltres no podem fer coses a mitges. Aquest és un altre driver que és molt important per nosaltres. Per tant, qualsevol cosa que el RAC faci en qualsevol àmbit d'activitat, el software que hem de fer per realitzar no sé quin servei, vale? Es basa en aquests 5 valors, la reputació, la innovació, la fidelitat, la proximitat i la qualitat. Això ens ajuda a fer aquest i som per ajudar. Nosaltres, si complim aquestes 5 condicions, aquests 5 valors, nosaltres serem capaços d'ajudar els nostres socis i a la societat com creiem que els hem d'ajudar. Hem dit que la coherència és un valor que ens ajuda, nosaltres n'estem convençuts, val? I de fet hi ha dos fets que ens construeixen la imatge i la reputació. Una, aquesta enorme coherència, aquesta qualitat de servei, la vocació de contribuir, aquesta vocació sostinguda des del 1906, que ha passat tots els règims de qualsevol tipus i color, està al costat de la mobilitat. I després hi ha un altre valor que també és fonamental, que és els fets reals. Nosaltres donem, l'any passat, dades del 2000... aquestes són dades del 2019, 1.193.000 serveis d'assistència en un any. Val? Això vol dir que cada dia hi ha 3.200 persones que truquen al RAC per rebre assistència del RAC. Assistència de diferent tipus. En viatge, de l'automòbil, a casa seva, mèdica... Val? Però cada dia hi ha 3.200 persones diferents que ens truquen demanant assistència i nosaltres els donem el servei. Això cada dia, cada mes, cada any, si treballes bé, et genera una imatge de marca molt sòlida. Val? Que sí, que és veritat que està basat en la coherència, però està basat en els fets reals. En els fets reals. Val? De la mateixa manera, si ho fas malament, això se't gira en contra amb una enorme facilitat. Val? Per això us deia que està molt bé l'storytelling com a tècnica, però qualsevol entitat, empresa, personatge de qui es vulgui generar a partir del qual una imatge i una comunicació ha de basar-se en fets reals. Nosaltres tenim aquests. Aquests són els nostres fets reals i els que hi dediquem la majoria dels recursos i els temps que l'entitat té. Val? La imatge corporativa. Val? La imatge corporativa també és un valor molt rellevant a l'hora de comunicar i de generar una imatge que sigui coherent i que es quedi. Val? La imatge ha de tenir vigència en la part de les formes, en la part estètica, vale? I s'ha de tenir molt de rigor en l'aplicació. Aquí hi ha diferents estils, diferents consells, diferents maneres de fer. Val? Nosaltres ja veieu com hem optat. Eh? Hem optat, això, aquest logo té ja, no deu tenir 30 i pico d'anys, ha anat patint, al seu voltant han anat passant petites modificacions. Ara, molt recentment, hem ficat el Mobility Club dintre per dir, escolta, amb el RAC estem evolucionant a ser una altra cosa. Ja fa anys que no som pur automòbil, sinó que som molts altres serveis a la gent quan es mou de moltes diferents maneres. Ho volem plasmar amb la imatge corporativa, però la seva aplicació de manera molt rigorosa és molt important. Com a consell personal, i no és un consell que ha sortit de mi, sinó de l'experiència d'haver treballat amb professionals de diferents sectors que es dediquen al tema de la imatge corporativa, quan més simple, millor, i quan menys colors, millor. Val? Vosaltres ja veieu que el groc és el nostre color, el RAC és groc, val? Sempre és groc, i no tenim més colors. Tot i que tenim molts serveis i vam estar atentats que cada servei en el seu moment tingués un color, etcètera, 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 al final vam dir, escolta'm, solidesa absoluta també amb la imatge corporativa. I és un concepte que, escolta'm, jo recomano a qui vulgui escoltar. Després pot passar que et trobis en un cas concret que la teva imatge ha de ser d'una altra manera. Escolta'm, perfecte. Però arriba des de l'anàlisi profund del per què necessites i què estàs fent. Vale? Bueno, aquí tenim un altre triangle que ens ajuda a nosaltres a vertebrar-nos. Tenim uns valors, la reputació, la innovació, la fidelitat, la proximitat i la qualitat. Tenim una coherència amb els àmbits amb els que treballem, serveis a les persones, assistència a les persones, mobilitat sostenible per a la nostra societat i la part esportiva com una manera de generar imatge de país de manera internacional, vale? I la pròpia imatge i reputació de la marca. Aquests són els tres valors els que l'equip de comunicació treballem i sobre el qual pivota qualsevol activitat que fem. Això és important perquè això és el que fa entendre pel que fa que després les coses de cara en fora s'entenguin bé. Perquè venim d'una base que és molt sòlida. Nosaltres sabem que qualsevol cosa que fem i que haguem de comunicar s'ha de basar en aquests valors, ha de ser molt coherent i ha de respondre a la imatge corporativa del RAC. ¿Vale? Després us posaré algun petit exemple i en el torn de preguntes podeu preguntar coses. ¿Vale? Però qualsevol estudi de mobilitat que nosaltres fem, per analitzar qualsevol tema de mobilitat que el nostre país pugui necessitar, ho fem des d'aquesta visió d'innovació, proximitat, qualitat, ¿no? Ha de ser coherent amb el que estem fent i ha de respondre a la imatge que el RAC dona i que la gent entén. Si ho fem, aquell missatge és potent i aquell missatge funciona. Per posar-los un extrem a l'altre costat, si nosaltres ara analitzéssim la performance dels hospitals durant la pandèmia, dels equips mèdics durant la pandèmia, encara que ho féssim amb un sistema innovador d'una manera molt pròxima, amb molt de detall i amb molta qualitat d'anàlisis, vale? Com no seria coherent amb els altres àmbits d'activitat, no respondria a la imatge que el RAC té i els periodistes que convoquéssim a la roda de premsa per explicar-los i dir, escolti, però vostès què analitzen? Aquest no és el seu món. Vale? Per tant, aquesta coherència, aquest triangle és molt important per nosaltres. Bueno, aquí és, com arriben els valors als diferents àmbits d'activitat? Us poso algun exemple, val? Us poso algun exemple de què ens plantegem. Quan fem un estudi de mobilitat, vale? La reputació que ens obliga, escolta'm, alta qualitat. Alta qualitat tant amb el concepte de l'estudi, amb l'execució de l'estudi i amb l'execució de la seva comunicació. Alta qualitat. La reputació que fas obligar-te. Et poso el llistó molt alt. A nosaltres, com a RAC, no ens val qualsevol cosa. La innovació, bueno, constantment intentant cercar metodologies o combinant-les per apropar-se a un problema d'una manera diferent a com ens hem apropat fins ara. Val? Per tant, nosaltres moltes vegades els estudis que presentem de mobilitat estan combinant metodologies. No acostumen a ser només una enquesta o només un observacional, acostumen a combinar els dos. Si és possible algun estudi tècnic a nivell d'enginyeria, amb simulacions informàtiques, etc., també ho fem. Val? O sigui, agafem un tema i mirem des de quines òptiques es pot analitzar, vale? Perquè ens doni més informació i sigui innovador la manera en com ens apropem a aquest problema i això ens pot ajudar a donar propostes innovadores de com resoldre'l. Vale? La fidelitat quan fem un estudi de mobilitat és a la necessitat dels usuaris. O sigui, nosaltres quan fem un estudi de mobilitat, nosaltres no analitzem si aquella catenària tècnicament. Nosaltres el que analitzem és, escolta, el servei de Rodalies dona el servei que la gent necessita, sí o no. Vale? Sí, per què i no per què. I què faria falta, a quines necessitats hauria de respondre i què li podria fer falta. Per tant, la fidelitat aquí és a les necessitats dels usuaris. Vale? La proximitat amb visió d'usuari. Vale? Moltes vegades, fins ara, jo et diria que el RAC aquí ha tingut un paper molt important al llarg d'aquests últims anys, l'aproximació que es feia als problemes de mobilitat eren des d'una vessant absolutament tècnica. I encara avui, les solucions que es prenen són absolutament tècniques. Nosaltres el que posem sobre la taula és la visió de la persona, la visió de l'usuari, que és una visió que és diferent a la del tècnic. Pot haver-hi alguna cosa que tècnicament, amb una taula d'anàlisis, respongui correctament, però que per l'usuari no sigui pràctic, en realitat, en la seva aplicació. Per tant, nosaltres fem estudis de mobilitat amb visió d'usuari. I la qualitat. Nosaltres, les nostres investigacions han de ser impecables i amb una visió àmplia. Abans de començar amb el Jordi, que estava massajant que tot funcionés correctament, en aquest país, tu fas una enquesta electoral amb 900 persones. Bueno, després, a vegades diuen que s'equivoquen. Sí, clar, no, és que 900 és molt justet, perquè costi pocs diners. Val? Nosaltres, per representar Catalunya, jo et diria de 1.500 no baixem, perquè hi ha diferents coses a estudiar i diferents representativitats a tenir en compte. Val? Per tant, les nostres investigacions, quan les fem, causen a les administracions públiques, de vegades, doncs, alguna tensió, perquè són bastant sòlides. Val? Han de ser sòlides, han de tenir qualitat. Val? Proves esportives. Val? La reputació, una vegada més. Nosaltres no podem fer una cursa que no estigui molt ben organitzada. Per tant, el llistó d'exigència que tenim és molt alt. Amb un altre se li pot permetre que amb una cursa organitzada passi no sé què, no sé quina cosa, etc. En el RAC no se li pot permetre. Ni nosaltres ens ho permetem. Nosaltres hem de fer una cursa molt ben organitzada. La innovació, molt dedicada en temes de seguretat i medi ambient. És aquí on intentem posar el màxim d'esforç en temes d'innovació quan fem una prova esportiva dintre el que fem. La fidelitat, molt aquí en el tema de la seguretat. La seguretat és, en una prova esportiva, que són curses, hi ha un cert risc que és intrínsec per la vol que et porta la pròpia velocitat. La seguretat és la nostra fidelitat i la proximitat és la proximitat que necessiten els participants, els pilots, els equips i el públic. És a dir, nosaltres organitzem una prova esportiva que tingui en compte les necessitats de tots tres. I la qualitat organitzativa. Nosaltres, escolta'm, el que fem ha d'estar ben fet, ens basem també en els temes d'innovació, de manera que, de vegades també m'agrada dir-ho en boca petita i ho diem en boca petita, però molt sovint, quan hi ha algun país del món que va fer un circuit, la gent del motor a nivell internacional li diu, vés a Barcelona, vés a mirar el circuit de Catalunya. Mira com treballen allà, vés a una carrera, vés a un gran premi. De fet, ens porten a gent, però no els grans premis, perquè visitin com funcionem, com treballem. No som ni el circuit més car, ni el circuit que ha invertit més, però sí és el circuit que millor organitza. I amb el Rally Catalunya ens passa exactament igual. És a dir, ens ve gent, altres organitzadors, a visitar-nos per veure com organitzem nosaltres els temes de seguretat, en els trams, la direcció de cursa, com funciona, perquè intentem treballar bé. I amb els serveis i productes passa igual. Escolta'm, reputació és una obligació. Nosaltres hem de donar una alta qualitat de servei. No sempre la dones. Quan tu fas 1.200.000 serveis l'any, si tu tens un 2% d'error, que el tens i és inevitable, per molt que t'esforcis, sempre tens errors, doncs afecten a molta gent. Per tant, sí, és veritat, hi ha gent que es descontenta amb el RAC, hi ha gent que li hem fet un servei que no està ben fet. Però sempre hi ha un petit marge i nosaltres treballem perquè aquest marge sigui el menor possible. Sempre hi haurà perquè tenim molt de volum. Però la qualitat de servei per nosaltres és, innegociable. La innovació, oferint serveis amb les millors cobertures d'una manera o altra. Nosaltres, tots els serveis que es puguin contractar al RAC, encara que vosaltres des de fora puguin semblar tots iguals, al final tenen alguna diferència. O bé amb cobertures o bé amb la manera en com es presten. Per exemple, no és el mateix si tu tens una avaria mecànica amb el cotxe que t'enviïn una grua que et remoqui un taller de no sé quin poble que t'enviem un vehicle que és capaç de reparar-te l'avaria, depèn de l'avaria que sigui, tu puguis continuar amb el teu cotxe. No és el mateix nivell de qualitat, no és el mateix nivell de servei, per tant, la nostra inversió està en un altre costat, estan aquí, en poder només remolcar quan és absolutament necessari remolcar. Si no, intentem reparar, perquè molt sovint això li representa a l'usuari un estalvi en temps, en cost, etc. La fidelitat d'un servei o producte, el que dèiem al soci, donar-li un servei el més ben definit possible, el més diferencial possible. La proximitat, cobrint les necessitats reals d'aquests socis i la qualitat, que aquesta qualitat de servei sigui diferencial. Per tant, com veieu, aquests 5 pilars, en qualsevol activitat del que nosaltres fem, l'apliquem. L'apliquem. I això és un nivell d'exigència molt alt. Escolta'm, això és el RAC. Per això estem aquí i per això portem 115 anys aquí, perquè treballem d'aquesta manera. Aquí veig que... aquesta veig que és una mica l'anterior repetida. Acabada d'un planar, és el que us he explicat. La passo. A nivell d'organització, està molt bé, però el RAC fa molts serveis diferents i tenim tres àmbits d'activitat diferents, que no és tan habitual. Tenim molta activitat, diguem-ne, d'aquesta social amb la part esportiva i la part de mobilitat sostenible. I cada departament té el seu àmbit de responsabilitat i, per tant, és autònom per fer les coses. Per tant, tot això com ho fem? Per exemple, aquí tenim màrqueting i màrqueting digital, que estan en una mateixa àrea. Doncs ells treballen la comunicació als socis, el disseny de productes i la comunicació al mercat dels no socis, dels nostres serveis i productes. Recursos humans porta pel col·lectiu RAC. Vale? Nosaltres, comunicació corporativa, que és la, on jo estic treballant, doncs portem la comunicació externa i relacions públiques. El gabinet de presidència aporta molt el tema de relacions institucionals. Vale? I atenció al soci, és qui atén els socis, a tots aquells socis que es dirigeixen a nosaltres. Bé, per felicitar-nos, que n'hi ha, bé, per queixar-se, perquè n'hi ha i tenen raó. I es fa un seguiment d'aquell cas i s'aprofundeix perquè aquells errors ens ajudin a resoldre problemes que podem tenir, que podem detectar a partir d'aquell cas, perquè allò no torni a passar. No? Bueno, per tant, aquí tenim diferents departaments que fan diferents coses i amb un grau d'autonomia molt elevat. Bueno, ho hem posat aquí al costat amb un... Vale? Ho teniu vosaltres, suposo, a la banda dreta de la vostra pantalla. Vale? La coherent, tots treballem amb la coherència dels valors, vale? I després, tant comunicació corporativa com imatge corporativa, fem una certa tasca de supervisió. Vale? Comunicació corporativa amb tota la comunicació que va cap a fora, i imatge corporativa amb l'ús de la marca, vale? Per no escapar-nos, que l'ús de la marca no se'ns escapi i se'ns distorsioni. Com tots treballem amb la mateixa coherència i valors i a l'equip de màrqueting no ve a proposar-te una comunicació que no encaixi amb aquests valors del RAC i amb aquesta manera de fer del RAC, l'entesa no és complicada. No? I la supervisió, amb un nivell de supervisió, és suficient. Per exemple, màrqueting digital. Com màrqueting digital sabeu que és molt actiu, té molts formats, etcètera. No? Bueno, nosaltres el que els hem creat amb ells és un model de format. Val? De dir, escolta, vosaltres heu de treballar amb aquest color, aquestes tipografies, aquestes fotos, a partir d'aquí ells van fent. Val? Quan detecta una necessitat nova, diu, escolta, ens faria falta aquest tema. Val? I et poden fer una proposta i nosaltres diem, val, endavant, apliqueu-ho. No? Per tant, no és un mètode i un model que és un corset, sinó que és un model obert que ells poden, que està treballat amb ells perquè ells puguin desenvolupar les diferents iniciatives materials que necessitin i que, a més, està oberta que ells diguin, escolta, necessito una solució diferent per això. I ells la poden proposar, nosaltres la provem en segons, eh? Si no hi ha, si n'hi ha problema. Recursos humans, si treballa en un àmbit... Aquí l'he posat perquè aquí hi ha diferents models. Val? Hi ha el model de que la comunicació ha de portar tot, l'externa i l'interna. Val? Aquí nosaltres tenim el model de que la comunicació interna es porta des de recursos humans. Vale? És així perquè jo crec que és una comunicació molt específica, molt diferent, i a més aquí ens ajuda que el fet que hi porta tota la comunicació de recursos humans és una persona que ve del Departament de Comunicació. Vale? Una persona que en un moment donat vam veure aquesta possibilitat i que en lloc d'incorporar una persona de fora vam decidir fer créixer una persona de dintre, que, per tant, ja té imbuïts tots aquests conceptes de la comunicació corporativa. I, per tant, ja els traspassa a recursos humans, quan ell treballa amb la comunicació cap als diferents col·lectius del RAC. Val? La comunicació corporativa portem tota la publicitat, la imatge i els mèdia. Per tant, això és tot el món de la comunicació externa, relacions públiques, la imatge corporativa i la publicitat. El gabinet de presidència, relacions institucionals i atenció al soci, com us deia, a socis. Val? El secret, aquesta coherència, aquests valors. Atenció al soci, no li pot contestar un soci amb un mail de resposta de tres línies. No pot. Ha d'estar obligat a treballar, analitzar el cas, veure què ha passat i donar-li una resposta al soci molt profunda i clarificadora. Igual el soci no té raó, però li hem d'explicar molt bé perquè no té raó. I li expliquem molt bé perquè no té raó. I si té raó, la té. I li donem i reconeixem l'error. Val? I jo, per exemple, que tinc un càrrec executiu, jo diria, jo cada mes parlo amb un soci. Perquè aquells socis que veiem que han tingut un problema, que és un problema gruixut, el truca un directiu. És a dir, escolta, aquest senyor ja el truco jo, perquè és un tema que jo puc dominar, que jo sé de què va, i el truco, jo li explico i li demano excuses en primera persona. Val? O sigui, el nostre grau d'implicació en l'atenció al soci és molt alt i quan no ho hem fet bé, doncs, també és molt alt. No evitem el problema, l'afrontem. Això també té altres virtuts que trobes amb el temps. La gent és superagraïda. Quan una persona ha tingut una mala experiència de saber amb nosaltres, si li reconeixes l'error i el truques, que clar, quan el truques ha de ser un cas que dius, ostres, aquí no ho hem fet gens bé. el truco. Val? La gent és agraïda. La gent que el truqui una persona explicant-li que ho hem fet malament, que, en què ens hem equivocat i demanant-li excusa, la gent ho agraeix. No? I jo crec que és algo que totes les organitzacions haurien de fer. No? Perquè et dona molta proximitat amb el teu client, amb el que sigui, no? Palpes molt directament què passa i, a més, normalment la gent és molt agraïda. Bueno, aquí teniu una miqueta una transparència que intenta explicar, vale, aquests àmbits d'actuació, els serveis de mobilitat, l'esport, i he ficat a banda l'institucional, us l'he afegit aquí, però l'institucional va molt creuat amb la mobilitat, però us l'he posat aquí. Bueno, de fet, passaré a l'altra, si la veieu suficientment clara. Aquí ho veieu, veureu que els canals a la dreta, veureu que he posat en groc, val? Els que gestionem directament des de l'àrea de comunicació. Val? Per tant, això ens dona també una capacitat de controlar tot el missatge que emetem cap a fora, perquè, per exemple, els serveis, no? La revista, doncs, la fem des de comunicació corporativa. La publicitat, les iniciatives de màrqueting, però l'executem des de comunicació corporativa i, per tant, acabem fent un projecte conjunt amb màrqueting. La web del RAC és autònoma, però treballa amb aquests conceptes de criteri que nosaltres els hem creat un paraigua perquè ells es puguin desenvolupar i ser molt autònoms. La relació amb els mitjans de comunicació, de l'àrea de comunicació corporativa. Les xarxes socials són autònomes. Tenen marcat un paraigua d'actuació. També tenim una persona que és molt bona i, aleshores, quan ell detecta alguna cosa i diu això necessito consultar-ho, ella ens ho eleva molt ràpidament. Vale? I nosaltres li responem molt ràpidament. L'àrea de mobilitat també utilitza la revista i també pot utilitzar el tema de relacions públiques. Vale? Per tant, doncs de les coses que utilitza l'àrea de mobilitat, nosaltres controlem 3 de 4 de manera molt directa. Vale? La part esportiva, jo us diria, hi ha 4 de 4, perquè les xarxes socials també estan molt vinculades a l'activitat esportiva i, per tant, estan molt vinculades a la part esportiva. Vale? I l'àrea institucional, doncs, com veiem, tant les relacions públiques, que són les institucionals, com la revista, com la comunicació socis, també passa d'alguna manera per nosaltres. No? I, en canvi, la comunicació amb treballadors sí que és molt autònoma, vale? Com xarxes socials, que ens acaben elevant els problemes a nosaltres. Per tant, el que intentem és un model que, a partir d'uns valors que són troncals per tota l'organització, vale? Cada àrea pugui desenvolupar-se de manera bastant autònoma i nosaltres apareixem com les persones que ajuden a la coordinació i aquell missatge s'acabi traslladant cap a fora. De manera que intentem resumir-ho aquí. Diferents departaments realitzen les diferents accions. Comunicació i presidència coordinen les accions de comunicació, relacions públiques, etc. I tot ens basem en els àmbits d'actuació, els valors, la coherència i la imatge. No és un món perfecte, no ho és. També, és a dir, al final res és un món perfecte. Però bé, creiem que a nosaltres ens funciona,